La Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala RTV. Els partits de la Cala i el Barça a debat.
Somos el balón de oro de, de las ondas.
Luis Enrique, Ancelotti o el Cholo Simeone.
De las Cimeles no podem passar, que Ricardo allí s'apara, s'enginolla.
Messi, Neymar, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Bale o James Rodríguez.
Nosaltres mereixem una contrapachanga de gent que se'n fota de nosaltres.
Arbitratges i polèmiques.
Aquí ja pilla allò, perquè vaig dir en el seu dia que si venia a ser el Barça era imparable.
Tot hi té cabuda a la Pachanga, la tertúlia futbolística de la Cala RTV.
Cobra el que cobres, la firma que has fet ara, de cobrar el que cobraràs, això té un preu, eh?
Els dilluns a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit, la polèmica està servida. La Pachanga, la millor manera de començar la setmana. Escolta'ns o descarrega-t'ho a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts a la Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala RTV, encetant la seva segona edició, després de que la setmana passada encetéssim temporada i amb un Barça líder, imbatut, i quan dic imbatut me refereixo a punts i a gols, amb un Madrid que li fa 8 al Depor, una mica tot plegat, la Cala va perdre 1-2 davant d'un gran equip, ne parlarem també en el transcurs del programa, i en definitiva pues, tots aquells temes que cal posar damunt de la taula en una tertúlia com aquesta, és esperada el dilluns, perquè de dilluns a dilluns pues, són 7 dies, una cosa que és òbvia, però en 7 dies passen moltíssimes coses. Juanjo Balfegó, bon dia.
Bon dia.
Passen moltíssimes coses.
Estàs embolicant, ho has vist, no?
Sí, no, però...
Dies, no sé, ara havies de dir les hores, 24 hores cada dia.
24 hores cada dia. Si en 24 hores ja passen coses, imagina't en 7 dies, no? Ricardo Fernández, bon dia.
Bon dia.
Ep, bueno, què tal? Com estàs?
Ja van dos, eh?
No, home, no.
2 setmanes sin micro.
esta vegada no que te l'hai preparat, va. Eh? Una cosa és que t'obri el micro o no. Que un dia ho faré, però preparar-te el micro te l'he preparat. Bon dia, Ricardo.
Bon dia, guapa.
Estem esperant a José Mari i avui no tenim el soci, a l'Òscar, que, per motius personals avui no ha pogut vindre. Des d'aquí li enviem, com sempre, una abraçada i si vol entrar per telèfon, pues ja sap que té el telèfon obert.
Ahí el peluquero, me parece el Òscar.
Abans de parlar de la Cala, una petita introducció. Ricardo,
un aplauso para el Tardón. Venga.
Content pel passillo que es van fer a Riazor. Bon dia, José Mari. Content pel passillo que es van fer a Riazor, allò que es van deixar el passillo a Riazor, que content, estàs content.
Passillo? Fue un espectáculo, ¿no?
Sí, un passillo, ¿no?
Sí, sí. Va, luego te contestaré, si es la introducción solamente.
Sí, pero content, ¿no? Suposo.
Sí, súper content, por Chicharito. Ándale, mano, te la come con patatas.
Juanjo, ¿tienen raobra? ¿Está contents? O...
¿Qui, el Madrid?
El Madrid, sí, home, clar.
Cada gust està content a lo que vol, no sé. Jo li hagués pagat una mariscada a Víctor Fernández, també. Sí. El Madrid va fer el que va fer. Jo a la línia defensiva sense pressionar una miqueta més endavant i després en vez de Germán Lux era en Sabó que teníem nosaltres a casa abans,
Lux.
T'acordes del Lux? Pues, també t'ho he de dir, no? M'entens? Avui hi ha un article a l'Almarca que fica que el Madrid en 1 minut i 40 segons va fabricar els 8 gols. El Madrid en 1 minut i 40 segons, no que en 1 minut fes 8 gols, sinó que fabricar els gols tallant cada vegada la jugada, li va costar 1 minut i 18 segons. Això vol dir que va ser pim, pam i pum.
Toma
això
la
que oposició no en va bé massa, m'entens?
La defensa també col·laboró, eh? Lamentable. El portero solo, eh?
Lamentable.
El portero solo no.
Lamentable, el plantejament...
La pareja de faroles que tenen de central, també va...
I també s'ha de dir que es va juntar que el Madrid va tindre molt d'encert, eh? Vull dir...
Chicharito.
Hi ha gols molt macos, com el de James, que si li tornem a dir James. Ja, mireu, a veure, per a tothom ja.
James.
James Stewart... és un actor.
James
i
Bond.
James Rodríguez és d'Andar por Casa. James.
I James
diuen James.
José Mari, què tal? Com ho veus això? A veure, les dues posicions. El Madrid té
té motius per estar content i tal, és a dir, li va fer...
Suposo, però bueno, estem més ben altres, no?
Sí, no?
Vull dir, però... Encara no ha començat la Lliga i arrenquem en 5 punts. Sembla una tonteria, però l'any passat, aquestes tontades van ser les que li van donar la Lliga a l'Atlètic, per exemple. O sigui, com més aviat els embolics ja arrenquen, millor. I el Madrid, bueno, pot guanyar 0-1, 0-2, 0-3 al camp del Deportivo, o 0-8, clar que sí. Si cada xut que peguen és un gol per l'esquadra, que és... És un resultat d'escàndol, però que el Madrid guanya el camp del Deportivo, tots mos hem de fer càrrec. Lo raro va ser el que va passar al camp de la Real, per exemple. Normalment la batalla, entonces, ara ja podem comptar l'Atlètic de Madrid, és entre els 3, el camp del València, el Sevilla que té la Lia, no que la Real te remunti un 0-2 o que el Deportivo et guanya. Però,
bueno, després ne parlarem. Abans de començar, va, i després seguirem. Juanjo, què preferixes, un 2-8 o un 0-5? A favor, a favor, a favor.
Pensava que m'anaves a dir que preferis un escatalull o...
No, a favor, eh? T'estic dient, no en contra, a favor.
Un 0-5 o un 2-8? Jo sempre un 0-5.
Ricardo.
Un 2-8.
José Maria.
Sense cap dubte, un 0-5.
Molt bé, perfecte. Bueno, anem on, va. La Cala va perdre 1-2, el tercer partit de la Lliga. Recordem que ve de perdre 3-2 en pràcticament l'últim minut o el temps de descompte a Sant Jaume, i que esta setmana mos venia un dels que a priori havia de ser un dels cocos, que mos diuen que té bon equipet, que té un equip en experiència i que mos venia el Roquetes. Ricardo, vas estar al camp,
sí.
La Cala va començar
bé,
no?
Se va adelantar, va marcar
primer. Va avançar en el marcador i a partir d'aquí aquella gent mos van remuntar, sí. No? En ofici.
Sí, se veia... Se le ve más equipo, mejores puestos en el campo, chavales que la tocan muy bien. No crearon tampoco tantas ocasiones, tampoco crearon tantas, pero las pocas que tuvieron las marcaron. Pues nada, los jugadores lucharon, tampoco le puedo decir nada al equipo.
Hombre, lo que sí está claro es que el equipo va a buscar el empate hasta el último segundo.
Al equipo no se le puede decir nada.
Es decir, del equipo... Van veure una diferència de qualitat,
home,
no?
Claro, sí.
D'experiència, sobretot, però sí que la Cala, amb un pelet més de sort, hagués pogut empatar els últims minuts.
Claro que sí.
Va tindre allí, va luchar, va buscar-lo, el gol de l'empat. No es va tirar detrás.
Ellos se veían que era mejor equipo, pero no tuvieron tantas ocasiones. O sea, que si hubiéramos empatado tampoco hubiera pasado nada, no se hubiera llevado ninguna sorpresa.
No, perquè... Per això, perquè... Van buscar-lo, el gol de l'empat. Almenys vas veure que hasta l'últim moment van intentar...
Al minuto de descuento tuvimos la de Mosquit, el chute de Mosquit.
Molt bé, molt bé.
Al minuto 91, así. Acabemos en la porteria d'ella.
Sí, se va acabar el partit a la porteria d'ells, per tant... Bueno, en teoria és un partit que es pot perdre, però que l'equip va donar la cara. I una altra vegada més, amb juvenils...
Mira, debutó Jaume.
Va debutar Jaume.
16 años en el medio campo, ahí peleándose con cracks ahí de Tortosa.
Sí, sí.
No puedo criticar mucho.
Tres o quatre juvenils a l'equip, vull dir que... I alguns de primer any, Vull dir que...
Jaume, David, el medio campo, que el chaval que jugó muy bien, el tercero. David, muy bien. Fábula. Sergi, que bueno, que no es juvenil, pero es joven. El lateral izquierdo, el mejor del equipo. Un crack. Muy bien.
I el central també, vull dir...
Ok, Bonacci, un partidazo que hizo también que no vea. Pero claro, si enfrente tenían un número 21 de ellos, aquel chaval era una maravilla. Muy bueno. ¿Qué va a hacer? Nada, seguir luchando ahí, a muerte.
José Mari.
A mi no puc dir que era cosa, que no és el partit. El resultat no és bo, però si el Roquetes, que és uno de los grandes i té pressupost i ve de dalt i tal, va patir per guanyar equip, doncs no deixa de ser un bon senyal, i si l'equip lucha i ja està, doncs quan jugarà en equips amb un pelet menys de nivell o del mateix nivell que la Cala, doncs els partits sortiran endavant, que això ja vam dir que era la base, que l'equip estigués amb actitud, amb ganes i batallés fins al final. Si ve un equip que, hòstia, té 5 o 6 jugadors de categoria i tal, i s'imposa amb això, doncs bueno, no, és difícil. Però bueno.
El míster és Subi,
lo míster, lo que era el profe d'aquí, no? Sí.
En principi, era una mica el que parlàvem de la setmana passada al camp del Sant Jaume, que era allò de dir, oco, que la setmana que ve ve el Roquetes, no? Un equip que, ara ho parlàvem a micròfon tancat, Juanjo, aquí sí que crec que podem comptar en la teva opinió, que el Roquetes és un equip que no és que aquest any tinga bon equip, sinó que és un equip que en els últims 10-12 anys ha sigut un equip que ha jugat en una, dos i hasta tres categories superior. Per tant, això queda un solament, hasta que no, encara que sigui un equip que va a menys, hasta que no perdi esta solera, són equips amb, com diuen quan parlen de bous, en empaque, no?
Això és, però és que això és curiós, però els jugadors, com més alta està la categoria del primer equip, tots els equips inferiors s'adapten molt més a la categoria en què juguen. És evident, vull dir, quan tu un xiquet lo comences a fer funcionar o fas jugar a la categoria en què juga el primer equip, el xiquet s'ha d'adaptar. Jo l'època meva quan vaig jugar al futbol vaig estar una temporada a segona regional, vam pujar i vaig jugar quasi tot els 5 o 6 o 7 anys que vaig jugar al primer equip, vaig jugar al primer regional. Clar, la primera regional en què ja te venien jugadors que o t'espavilaves o te passaven per damunt i semblava mentira que l'equip s'hi feia. La sensació de tornar a baixar altra vegada jo no la vaig poder viure perquè vaig plegar molt jove, no la vaig viure. De fet, no es va baixar fins que vaig entrenador la temporada 97-98, me penso. Es va deixar la cosa bastant malament i vam agafar l'equip Josep i jo, me penso que el vam agafar el juliol. El juliol vam agafar l'equip i no vam poder fer quasi ni equip. Mentre aquests anys se va jugar a primera regional, els jugadors de la Cala tenien l'estaven fets a primera regional. De fet, quan vam baixar de categoria, el segon any ja es va veure, o sigui, el segon any que vaig estar jo ja es va veure, vam quedar quarts o quins, i ja es va veure que en aquell equip tenia jugadors que a la categoria els hi venia bastant menuda, i el tercer any ja van pujar de categoria altra vegada. Però molta gent parla pels fitxatges que es van fer de fora i tot això. No. Els jugadors encara estaven fets a la categoria de més amunt, i realment és una cosa que queda. Si un equip com lo Roquetes...
Amb el Roquetes, Roquetes, recordem que fa 7 o 8 anys, si no recordo malament, i va lluitar per pujar a tercera, eh? A veure, no va promocionar, però va estar...
A la primera catalana?
Sí.
No tercera. O sigui, ja estava preferent.
A primera catalana, sí.
Optar per a pujar a primera catalana pot ser sí, perquè jo no...
Sí, però Oco que
sé que ha jugat a preferent
un munt. Oco que la primera catalana també va ser un invent de fa potser 8 o 10 anys, també.
No sé,
jo és que el recordo, jo el recordo luchant, o sigui, lluitant per coses fortes.
Però has de pensar que jugaven a la preferent, i la preferent era duríssima, també. Clar, els jugadors s'hi fan. De fet, han sortit jugadors com Lluís Fornés i molts altres, que són molt bons jugadors. Però clar, ara estan a segona regional. És que te vaig a dir una cosa, el Tortosa no s'ha pogut adaptar a la segona catalana de cap manera, m'entens? I ara comencen a poder-se adaptar amb jugadorassos com Javi Assín i com molts d'altres que tenen ells. També s'ha de saber jugar entre el que és la qualitat que tens i adaptar-te a la categoria nova, perquè els dels Roquetes no són jugadors de primera regional o de segona catalana, són jugadors de tercera catalana.
A partir de quan juguen en aquesta categoria.
Vull dir que s'han de saber adaptar a el que tenen. Però si s'adapten bé, és un equip complicat, evidentment.
Bueno, dit això, la setmana que ve anem al camp del Pinell. Bueno, sembla un camp difícil, però que pareix que últimament ja no ho és tant. En tot cas, vos heu mirat els resultats, Valtros, dels resultats trobeu algun resultat allò que us hagi sorprès més que els altres d'esta tercera catalana?
L'empat del Ginestà.
L'empat del Ginestà.
O del Ginestà, que sembla el primer quart d'un partit de bàsquet.
12-1. Com Malta, no? Com Espanya-Malta. Com
sí, Espanya-Malta.
Espanya-Malta.
Partit de bàsquet.
A lo mejor le faltarían jugadores o algo. Si no, no es normal esto. Home, el Madrid de por esto.
En tres partits, un punt ha sumat. Bueno. L'empat del Ginestà, jo m'està sorprenent moltíssim la trajectòria de l'Ulldecona.
Sí. Aquest any el centenari. Habían preparado el equipo para...
Ah, y han preparado el equipo para pujar.
Sí,
el centenario, habían preparado el equipo.
Han preparado un equipo para pujar y porten un punt en tres partidos.
Peor que nosotros, va.
Ojo. Pues s'han degut passar de sal o de...
Jo el que ara acabo de veure, i hosti, realment és fa cosa, és Olímpic Mora d'Ebre, quarta catalana, han jugat la primera jornada, i l'Olímpic Mora d'Ebre està a quarta catalana, és fora, fa, què va ser? Fa dos o tres anys?
Dos.
Que van pujar, fa tres, van pujar com un coet, quasi sense perdre cap partida en tot l'any. Sí, potser era Narcís l'entrenador o...
Ara.
Ojo, eh?
Los quarts.
Me penso que han baixat dos categories consecutives, potser no. No, potser un any se van quedar i van baixar,
S'han acabat los cookies.
No, però és lo futbol d'aquestes comarques, eh? És a dir,
Sí, però equips com l'Olímpic de Mora, la Sénia, l'Ull de Cona, Quarta Catalana... Xungo, eh?
Però bueno, l'Olímpic Mora d'Ebre tenia un ressant equipasso, que és el que diu José Mari, que hi van pujar de tercera a segona, però com un tiro pràcticament
Mora,
sense perdre cap partit.
Tinc sens. Allí hi havia gent de Mora. No era un equip fet com puguen ser... M'entens o no? Allí hi havia gent de Mora. No era gent dels típics equips que fitxen. Força. El Perelló està davant de tot. El Perelló sap que és un equip que fitxa i fitxa molt bé. Però el Mora era un tant per cent molt elevat de gent de casa. I, de més, d'allí el costadet i... Però gent de casa n'havia molta. El que passa és que el problema ha sigut que la gent de casa també se n'ha anat. I, clar, ha quedat el que ha quedat.
En tot cas, jo ja us dic, me sorprèn a mi moltíssim, a part del 12-1, que tampoc són habituals, aquests resultats, entens? Però me sorprèn moltíssim lo de l'Ull de Cona.
Perdona un moment, Franquín, que avui que m'he embalat. Ojo lo camp del Godall, eh? Està José Mari, que tinc records d'una gran rajada meva, que no puc dir ara perquè estem en horari infantil.
Si vols, ho dic jo. No. Ja van a escola, eh? Ja van a escola, no.
És igual.
Però després ho escolten.
Ojo lo camp del Godall, si allí te relaxes una miqueta, eh? O sigui, teníem un equip, José Mari, tres vegades superiors amb ells, potser, i mos vam relaxar. No sé si van perdre, eh?
Sembla que van patant, no? Són a part, després del discurs d'Obama.
Increïble, eh? Sí, a l'Obama no, a lo Bush. Però, al tanto, en este equip, perquè si, a més, jo he estat al Godall en equips més dolents i més bons. O sigui, l'última vegada que vam estar vam guanyar 0-3 i sense treure-nos la gorra. Però jo he estat al camp del Godall quan ells tiren un equip mig competitiu. En aquell camp els corners se'ls saca la gent, saps? És un camp menudet, és un camp que no resten dins de l'àrea, té una curiositat d'aquests camps, té una curiositat, me'n recordo també del camp del Rasquera, que era així, que l'àrea és igual que l'àrea de la Cala. El camp no. Per tant, tu saques del mig del camp i estàs dins de l'àrea. És així, eh? Ho dic de veritat. Tu saques de banda, o te dona la pilota de banda... Passes 3 metres de la línia de banda i estàs dins de l'àrea. O sigui, així com t'ho conto. Clar, sempre estàs dins de l'àrea allí. És molt complicat, defensar això. Molt complicat.
Bueno, de moment, lo Perelló imbatut. 6 gols a favor, 1 en contra. 9 punts. Esta setmana el Perelló s'imposa 4-1 al Flits, que també diuen que té un bon equipet, lo Flits. I és líder. I nosaltres som a la 12a posició amb la victòria del primer partit davant del Santa Bàrbara. La setmana que ve, com hem dit, anem al camp del Pinell lo diumenge. Bueno, i la setmana que ve, bon partit, lo Perelló, primer va al camp del Batea, segon. No, som-hi, vinga, va, 2-8, 0-5, m'havíeu dit dos que preferiu un 0-5 a favor i un m'ha dit que un 2-8 a favor. I en contra... Què preferiu, un 0-5 o un 2-8?
Jo ho tinc clar. Jo a mi no m'agrada que marquin gols. Jo crec que el treball defensiu d'un equip, d'ho diu molt d'ell, ofensiu, de 5-8, què vols que et digui? Pots quedar 0-5 i fer 4 pals, i pots quedar 2-8 i fer-se ells 3 gols en pròpia porta. El que significa molt, a part del 0-5, és que realment aguantis la porta 0 per tercera vegada. I de la mateixa manera que l'altra vegada vaig elogiar, a pesar de Matié. Quedar 0-5 a pesar de Matié.
Ja sortirà ja el Caragol.
Ahir no va ser un dia especialment agradable.
Els dos partits últims fora de casa...
No, l'altre partit no.
No,
el camp del Villarreal, el camp del Villarreal, el bo d'en Jeremí, el bo d'en Jeremí...
Ara li direm Jeremiah.
El bo d'en Jeremí...
Mateuet.
Va fer dos o tres despeges al bord de l'àrea que aquella gent va tirar fora o va parar bravo.
Sí, que verdad.
Que si hagués fet els dos gols, no em diries que havia fet un bon partit. El bo d'en Jeremí s'atrapa.
Jeremiah.
El bo d'en Jeremí s'atrapa. I el que ha de fer Luis Enrique, que és l'opinió que donarem, que de moment no sentirà i farà el que voldrà, és ficar-se Piqué de cara, que es fiqui en forma i que juguen. Piqué i Mascherano. I el bo d'en Jeremí me va agradar molt de lateral.
Sí.
Amunt i avall, quan Alves lesionarà, que d'aquí 4 dies suposo que es fotrà la gran fiesta de nit, en 70-80 nadadores.
Li deuen quedar dos o tres.
S'inventarà unes olimpiades particulars i encara vindrà lesionat. Pues quan se lesiona, que el fiqui de lateral. Aquesta paia té una arribada increïble. Amb la València va fer gols, eh? I ahir el tenia a tornar, hi va haver un xutot a la dreta i arribava. Ara, de central, té un punt d'atrapadaken. I el tí, i hem d'anar al tanto, perquè el Barça toca, és una pelota controlada i mos filaran. I què faran? li taparan la sortida a Mascherano, que tampoc és cap cosa extraordinària en la pilota als peus, i deixaran sortir a Mathieu i el faran entrar dins a la gola del llop.
L'únic positiu que vaig veure és que té coneixement, perquè la jugada aquella que se li va per velocitat, que se li llança en tackle, vaig veure que sí. Per lo menos va tindre el cap de no anar en busca del jugador, perquè allí mos haguéssim quedat en un menys.
Jo hi ha dos cosetes que vull dir, de cosa que José Mari té raó. La primera és el comentari que va fer José Mari ahir la tarda quan va fer el fallo. Quan jo anava a parlar, va saltar ell i em va ficar quin espantapàgaros. Realment.
És un gran...
I la segona cosa, el tema de Jordi Alba. Normalment, en Ronaldinho, en Eto'o i en Bestos, la nit els confundia. Jordi Alba va a una piscina coberta i es falta. És bàsicament fer la diferència. O sigui, a Jordi Alba vas a la discoteca, aquí ni cas, però si veu una piscina coberta se tira per a dins i tanqueu en clau el vestuari de les dones, saps?
Tot això ho hem creat d'altres. A la millor, a Londres, no va ni va sortir.
No és veritat.
A la millor li va sortir.
Però i què?
L'altre li fotem a l'angle.
Ja està, ara passa res. Va, no m'ho escolta ningú.
Bueno, tal com comentàveu, no va ser un partit afortunat per a Mathieu. Però els altres, com els vau veure? A veure, a Bravo no li tiren gaire.
A mi el Barça, la primera part, no em va agradar gaire. No em va acabar d'agradar. Potser perquè estem tan acostumats a que tingui el control absolut de tot el que passa dins del camp, que quan no el tira del tot, és com si mos sàpiga greu.
No puedes sacar con...
Ricardo, lo Levante no era claro. Lo Deportivo, ¿eh? Lo Deportivo va a fotre la... Si el Deportivo li juga al Barcelona així, el Barcelona li farà 20 fallant-ne 30, ¿eh? Mm-hmm. A veure, home, ¿eh? Parlem del que parlem. O sigui, lo Deportivo era un 4-2-4. Ojo el que te dic, 4-2-4, però la línia de 4 allí va pegada, ¿eh? Lo Barça ho tenia complicat.
No, va crear, me va tornar a agradar Neymar, Messi una altra vegada és com un altre Messi, avui ho dient. Messi jugant així... pot jugar 10 anys més al futbol al màxim nivell. Messi, tal com jugava els anys atrás, podia fer 50 gols, però tot se basava en l'explosió, en els 3 metres aquells que bum, ell sol...
5 o 6 l'ha donat ja.
I era un jugador 6, que físicament se desgastava molt més 6, la forma de jugar. 6. És que ara jugava l'equip clarament i buscant Neymar i buscant... Home, un passe de gol.
De totes maneres...
Els dos passes de gol són una animalada, eh?
De totes maneres, se va veure claret quan ja portàvem 3 gols o així... i havia fallat el penal, va anar a buscar el gol, i quan va voler fer el gol, va agafar
quan,
i el va fer.
Quan va voler ell, quan la portera va dir, calla que t'ajudo.
Sí, estava així tocant-se el nas, sí. Diu, bo,
si me l'ha volat. Hi haurà un dia al si Camp Nou, que n'arroplegarà 3 i en farà 3.
Sí, segur, eh?
Però si juga d'esta manera sense estar ratllat, que és jugar pels altres, i això, hòstia, això és una passada, dona molt de tranquil·litat.
I mos deixem una cosa, el Barça serà l'únic equip del món que el dia 25 d'octubre farà un fitxatge estel·lar, eh? Ho recordo cada setmana, però és que és veritat, eh? O sigui, lo tros d'animal que mos arribarà a jugar el dia 25 d'octubre, o el dia que vulgui Luis Enrique, perquè igual juga el Adadi en vez de jugar ell, però el dia que voldrà que jugui este paio, jugui, eh? Este paio no és... per exemple, Neymar a l'hora d'encarar de cara a porteria, este paio... Ja t'ho vaig dir, una taronja mig tallada, te la fot a l'esquadra, eh? Jo tinc ganes de veure l'adaptació d'ell, perquè clar... Jo crec que s'adaptarà ràpid perquè primera que té 28 anys i segona que és el màxim golejador d'Europa. Però estem parlant del Barcelona ara i tenim que pensar que el fitxatge estrella, crec jo, de l'any, junt amb Di Maria, és lo de Suárez.
Sí, sí.
I clar, aquesta paia jugarà i en parlarem del que passarà. El Barça pot ser una nora
pisonadora. A veure com s'ho muntaran, perquè continuo sense veure-ho, clar. Ni veig a Messi a la banda, ni veig a ell a la banda, a Luis Suárez a la banda. Ara t'hi ha Neymar i a Pedro, una cada punta i Messi, més que res, van té vol. Però és que si anclen a Luis Suárez del centre de l'atac, Messi ha de caure cap a la banda, encara no sé si li farà tanta gràcia tot el tema, i estirar massa lluny de Neymar, que crec que és el que ara està funcionant. Que Messi i Neymar estiguen molt
a prop. Luis Suárez davant del centre, no lo ponga a la banda.
El que passa que jo no penseu que Luis Enrique demanant-lo tenia molt clar el que volia fer, perquè és que clar, tu demanes un delat de centro.
Jo crec que el deixarà caigut una mica a la banda dreta que vagi cap a dins en diagonal, que faci entrades així desmarcs i cap a dins, perquè no el veig tapant tot aquell espai de l'antecentro, perquè s'embotellaran tots allí i serà més un problema que una altra cosa. Així que bueno,
jo trobo que l'hem de veure una mica com situa a Sandro, el xavalet este del Barça, bé? Quan lo fa jugar.
És a dir, que no, tampoc el col·loca davant de tots.
És que al final...
El banquillo.
El bé. El situarà. El mínim.
És que al final... El
camp del costat el situarà.
Sí, però quan el col·loca és un jugador que és delantecentro.
Sí, que sí.
No, però és que... I no el col·loca de delantecentro pur.
Si tu et fixes en el Barça, tant Neymar com Pedro, Pedro és més extrem pur, però el que fan és anar molt cap al mig i buscar associar-se amb Messi per la zona del mig. I tota la banda sempre queda lliure pels laterals. Això és el que farà en Luis Suárez. Ell lo ficarà... Per cert, Suárez o Suárez? Hem de dir Messi, no? Suposo, nosaltres.
Nosaltres en diuen
Messi.
Luis Suárez.
A la cala es diu Suárez. Suárez.
Vale. Jo crec que sí, que arrencarà teòricament en banda, però caurà cap al mig. I tota la banda serà per a Alves o per allà, o perquè sigui.
A part, és un paio que també en contraataca i tot això. També té velocitat, eh? Encara que se'm ve un cul li pesi.
Ricardo, que t'estic bé en que mires dalt com si això que diuen ells...
No? Primer a veure si s'adapta, no? Tiene que ir a los campos, que le dirán, l'atacaran, los defensas van a poner. Irán a por él.
Bueno, parlem,
a ver si salta
si
i muerde.
Van més a per Neymar que a por él.
Se tiene que adaptar.
Per cert, ahir molt bé el central del Levante. Eh? Veig que van fotre fora Ballesteros i n'han fitxat en un que li han dit has de fer de Ballesteros. La primera jugada li fot pinya ginollada al punt en què tenia la vèrtebra trencada Neymar en tota la mala intenció del món.
I a la jugada següent... També li fot un cop al pit en la mà.
És el que toca cada setmana.
No, però és que aquesta gent són tontos, eh? Això és segona regional, la primera regional. Clar, què ho fem? I no passava res. I a Villalba, no? Contra la Valle, s'aixecava i mos barallàvem. Però és que aquí ho vol tot el món. Aquí un paio que va directament i li fot pinya a l'esquena buscant-li el punt que tenia això per a lesionar-ho. Però és tonto, eh? És que és veritat.
Aquesta va ser que van expulsar.
No, l'expulsió...
La de l'expulsió també se l'inventó. Otra ayudita, ja empezamos con la ayudita.
Tira que te vas, l'expulsió.
Això no és expulsió. Penalti, vale, però l'expulsió.
Si home, és que haguessin hagut d'expulsar els dos, perquè la falta li fan els dos.
Va.
La falta li fan els dos jugadors.
No, però... Per cert, l'altre dia, que això és un tema de reglament, que no sé, suposo que s'aplicarà a...
Fan el que volen els àrbits.
No, l'altre dia amb la federació van dir, teòricament a futbol base, però suposo que és tot, perquè és federació. Hi ha una nova norma, pilota a l'esquena de la defensa, un jugador se'n va sol cap al porter, sí? Si l'agafen, foten patada que no sembli agressiu i tal, ja no és roja. L'últim home ja no és roja.
No.
O sigui, pots agafar pel coll i...
No. Sí, ho és a partir del semicercle de l'àrea cap a dins, ja ho seria, perquè ja és ocasió super manifesta de gol. Però molt abans, és a dir,
van,
tu fan un pas a l'esquena.
Plantejo, surt el porter, la falla... I tu te'n vas de cara a porta sense porter. Hmm. I quan vas a rematar, t'agafen, et foten un tiro, o et llancen un gabinet, te maten, no és roja.
Com el gol de Madrid, per exemple.
Ahir vaig sentir un àrbit que explicava la norma i diu que, en teoria, l'ocasió manifesta de gol que suposa l'expulsió és la falta que et fan moment abans de l'últim xut a gol. És a dir, si a tu encara et queden dos passets... al moment abans de xutar a gol,
mira,
et fan la falta.
Matel, allò que va sentir el camp, Matel! Sí, ara sí. Se sentirà cada partit. A veure, un paio passa a l'esquena, Matel!
Una regla que fan bé, van i la trauen.
No roig,
o sigui, quan un defensa sabia que si li feia falta en un anava al carrer i donava pas a l'espectacle, això ho tallen, no? Ells són els que volen
espectacle. L'únic que salvaria jo d'esta regla és si pites penal.
Les mans.
No.
Jo també salvaria les mans.
No. I si pites, penal, és a dir, a tu ja, si la faltes dins de l'àrea, a tu ja et sancionen amb un penal.
Hi ha accions que sí que són interpretables. Un jugador que li fan el passe que va cap al corne, encara que sigui l'últim, que va buscar la pilota cap al corne,
no pot ser,
i si li cruza el defensa, el toca, quan el fa caure, no pot ser, Roger. Va cap al corne, això no és ocasió manifesta de gol.
Correcte.
O quan clarament, o sigui, l'últim home, l'últim defensa, té un defensa al costat que potser podria arribar, tampoc hauria de ser. De
però
ser
quan vas cara a porta sol.
No, i no t'ho perdies, i te van dir les mans. Les mans cada any canvien. Les mans són falta, l'any següent. Les mans són falta si hi ha intencionalitat, l'any següent. Totes són falta. Ara no, ara torna a ser 100% interpretació de l'àrbit. Per tant, és la guerra, eh? Lo de les mans passa a ser la selva. Diu que l'àrbit subjectivament interpretarà si hi havia...
Més val que estigués en verna nacional l'àrbit.
Fan el que volen. Fan el que volen. En teoria...
Me protesta este putejar.
En teoria, unes mans que venen de rebot del cos no són mans.
Com les de Pedro d'ahir.
Però ahir van pitar 6 o 7
així. A Pedro? La Pedro li toca el ginoll i del ginoll li va la mà. Es veu claríssim. Mans... Això és...
I hasta penals se van pitar així ahir. I és a dir, que m'imagines?
Escolta'm, que una regla que fan bé l'han de traure, que si no, no hi hauria...
Cada vegada més difícil. Lo de l'àrbitro cada any és més difícil.
És increïble. És lo
que fan. Per tant, mos hem quedat amb el fitxatge d'octubre de Luis Suárez, que donarà, aportarà més encara a aquest equip, que com a mínim, aquest equip, com a mínim, pareix que està fet pues amb el cap. En tot cas, sí que l'altre dia llegia una cosa i era que esta setmana se complia un any del començament del fi del Tata Martino, quan en teoria va perdre la possessió al camp del Rayo Vallecano. Hòstia. I li va fer...
Este fi, és a dir, no sé qui el diu, perquè però... este partit lo Barça va guanyar 0-4.
Sí, però recorda't en què van començar... Ja van començar a xular-li les orelles. I vaig llegir un article que posava al Tata Martino no se li va donar l'oportunitat que si se li donarà a Luis Enrique.
Jo no estic d'acord en això. Jo crec que el Tata Martino va començar a perdre... quan els jugadors ja van passar d'ell olímpicament, directament a la cara. O sigui, el Tata Martino crec que no va tindre mai el domini del vestuari.
Jo crec que el Tata Martino el fa més quan amb Cesc i Alexis i Ramon.
I Ramon, ell cada setmana, no. Qui juguen? Alexis.
Ramon de la moto. Ramon.
I 8 més. No, és veritat. No, jo crec que no va tindre mai el domini del vestuari. O sigui, si li van fotre el que li va donar la gana. Perquè es va veure que als moments claus no va controlar mai a la vida la situació. I en el tema de Ramon, que diu ell, dels dos estos, encara més perquè hi havia gent com Xavi, com jo, que també es van cabrejar, van dir, vete a tu pueblo. I okay. Diré més, ell està de cine fora de Barcelona ara, eh? Amb ell també li venia gran. Tota aquesta pressió i tot això, amb ell li venia.
La setmana passada hablo.
Sí, lo sentí, lo sentí.
Digo que aquí no llegaron a entenderlo bien. Digo, no. Digo, vale, majo. Pero es que, vamos a ver. Cuando lo ficharon el año pasado, el primer día que le dijeron a Iniesta y a Xavi, dijeron, hemos fichado a Tata Martino. Ya está, el problema ya viene ahí. ¿Y dónde vais con Tata Martino?
Sí, tenía a Luis Enrique
Mixfer. A Xavi y a Iniesta. Sí, verdad, ¿dónde vas con Tata Martino?
¿Sabes quién fue?
Lo dije yo aquí en el programa y vosotros, no.
Ricardo.
Aquí vosotros me dijisteis a mí, han entrenado a Paraguay... No sé qué, vosotros estabais ilusionados.
Entrenado,
se os veía contento.
Ha entrenado guay.
¿Mentira o es verdad?
Che, Ricardo,
se os veía contento.
Ahora una pedreta y si os enviarías una bomba también tú.
Pues, no es un entrenador para el Barça.
¿Sabes qué iba a ser?
Ya lo sabíais, vosotros aquí defendiendo.
Va a ser Rosello que lo ha fichado, que tenía Luis Enrique fet ya.
Y mira cómo ha salido. El triplete, Isa.
Yo no estoy de acuerdo, pobre hombre, se lo va a destrozar. Massa.
No.
I dins del vestidor, això sí que és veritat, si li va escapar de les mans. Però jo per mi que ell ja va veure el percal als 3 mesos i va dir, mira, ja no em complico la vida, que d'aquí fotre el camp.
Correcte. També
i més quan va anar a la selecció argentina dient-li que seria el pròxim seleccionador després del Mundial. Perquè jo, en 60 anys, me ve una selecció i em diu, te donarem 5 o 6 milions d'euros per entrenar a la selecció, això és el somni de qualsevol mortal, eh? Entrenar una...
60 jo, tata?
Bueno, fiqui-li 50. Ah, entrenar una selecció de futbol d'elit és lo somni de qualsevol mortal, tio. Fixa't en Capello. Què fa Capello? Anglaterra, Rússia... Ja ho sap en te va per això, eh? Bueno, la pròxima és la de Qatar.
No, Albània, vaig, Albània.
8, 10, 9...
Soy Albània.
D'on hi ha milions?
No
entrenen, no fan res, se presenten allí un fin de setmana de cada 2 mesos, bum, 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 juguen 2 partits i cap a casa. Estam en Argentina, imagina't, és lo rei? Pues clar, que havia de marxar al Barça.
Sí, està clar, jo també ho tinc clar.
Vinga, va, el Madrid, ja vam tornar a veure un Cristiano somrient. Va fer 3 gols, el Chicharrito també en va clavar 2... ara això ja és a dir, ara els 6 punts, los 6 punts ja no són obstacle. És a dir, després de golejar a la Madrava lo dimarts, ja me penso que va ser, i després de golejar a l'altra Madrava, a la Madrava del Nord, lo di.
Però parlant de Madraves,
torres a centrar les pilotes sense efecte.
Però parlant de Madraves,
parlem del Basilea.
Sí, parlarem de la torres
a centrar
parlant del Madrid.
Les pilotes sense efecte.
Després parlem del Barça,
vale.
Sí.
Vale. És que ja per a comentar. Vale.
No, després parlem del Barça, us ho prometo.
Juanjo, en efecte.
Bueno, però en principi ara ja no hi ha obstacles, és a dir, los 6 punts a la liga és molt llarga.
És veritat, la liga és molt llarga, el Madrid continua tenint un problema, eh? La Liga és molt llarga i el Madrid continua tenint un problema. El mig del camp lo continua tenint. Això no canvia, no vol dir que James no et faiga 3 gols més per l'esquadra increïbles com el Mundial. No vol dir que Cristiano et faiga 6 hat-tricks més. no vol dir que Bale tingui un dia bo perquè li deixen tot el camp per amb ell i ho embarranqui tot i faci dos gols. Això no ho trau el Madrid, seguirà sumant i seguirà fent golejades, però continua tenint un problema.
I Benzema no en té cap de problema.
Sí, el més gran de tots.
Benzema té un problema.
Però gran no, és el problema.
El problema és que Benzema no li havien fitxat a cap delantercentro de competència, va marxar. I el paio es va unflar a Xistorra.
Molt bé.
Va dir, ara és la meua, barbacoa. I li han fitxat el Chicharito i ara s'ha d'emprimar.
I ha metido dos Chicharos, uno por cierto, muy guapo. Y me parece que este fin de semana ya no ha salido.
Benzema, tío.
Pues mira que es un jugador. Pues, el problema del...
No es delantero centro, Donato. Para mí no. Sí que se hincha de dar balones, porque mira, dio un montón de asistencia en el partido.
Es un buen jugador, ¿eh?
Tiene mucha técnica, pero aquel entró y lo que quiere hoy la gente es gol. Que la metas dentro. Y pum, 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 ya mismo titular Chicharito.
Sí, trobes que l'assentarà Benzema, trobes? Trobes que assentarà Benzema?
I tanto. Dos partidos más sin marcar, Benzema, a banquillo.
Li agrada Benzema.
El Bernabéu cuando chifla...
A Sella.
Y ojo Casillas como se coma otra.
El de las Sellas.
Bueno, lo de Casillas...
Casilla, banquillo. Si yo fuera entrenador, banquillo.
Qué bo lo titular de marca, ¿eh?
Qué bo, fica.
Remedios o soluciones Ancelotti S.A.
Casillas va fallar els gols? És que no recordo haver-lo.
No ho sé.
A lo mejor en el segundo...
Però lo de Casillas és una gran demostració del mal que ha fet Mourinho al Madrid i al madridisme. La gent que està xulant a Casillas són els pro-mourinyistes. Això és com els pro-russos i els ucranians que s'han quedat allà. És el mateix. La gent que xula a Casillas són els que han quedat tocats perquè ha marxat Mourinho de la manera que ha marxat. I Mourinho ha fet mal, ha dividit el madridisme, clarament, com Cruyff va fer en el Barça.
Però jo soy...
Són tios que tenen tanta personalitat que arrastren molta gent.
Jo soy casillista a muerte. I si no estàs bien ahora...
Però tu no lo silbaries a Casillas, eh? Això no es fa, eh?
Però, hombre, tiene que dar la oportunidad al otro portero. Si ha pegado cantada o no ha pegado cantada a Casillas, últimamente.
Sí, però no crec que sigui un problema de Casillas al Madrid.
Lo de Casillas, perdona, però està fora de lloc totalment, eh?
És molt xungo, eh?
No està com antiguamente. Pues... Ponga el portero aquí, no, pues, un chaval que está en forma. Yo lo haría.
Pero eso es un problema del entrenador, no de Casillas. Es un problema del entrenador.
Por eso digo que el entrenador es al banquillo. Ya está. Yo si fuera el entrenador, ¿eh?
Pero pel madridisme, chulla a Casillas es chungo, ¿eh?
El que manda, el que paga.
És de gent xup, però no.
Si tu pagues tu quota...
I ara vull parlar del soci del Madrid. És molt chungo. El millor porter que no tindràs cap més com este, mai més de la història, que ha guanyat tot el que es pot guanyar, xullar-lo d'esta manera, no ho trobo. És com si nosaltres xulléssim a Xavi perquè ara no juga. Xavi ha volgut marxar, se n'ha volgut anar perquè ha tingut un duro. Tu has vist que el Camp Nou l'hagin xullat? No ha jugat, està sumant. No, és que és la diferència. Casillas no ha obert la boca, eh?
Sí,
però... Casillas no ha obert la boca. Està jugant, està aguantant com estoicament. No està bé.
Però a tots els grans jugadors li han xiflat. I ha que aguantar. Això entra en tu contrato, que te tienen que xiflar si
sí,
lo hacen mal.
Jo no estic d'acord amb
això. A tots els grans jugadors li han xiflat. Però, hasta Di
Stéfano. Per una raó. Però per una raó.
Ronaldinho, Messi, a
tots els que problema, tots. Tu creus que el problema del Madrid és Casillas? No. En sèrio? Jo trobo que no, eh?
Jo no digo que el problema del Madrid és Casillas, jo digo que se mereix
una
oportunitat. Xullen
amb ell? Xullen amb ell?
El portero se mereix una oportunitat també, Keylor. Ara està millor Keylor que Casillas.
Bueno, no ho saps, si està millor Keylor, que no juga.
El Mundial lo vi, Villa Casillas i Villa Keylor.
Jo també vaig veure James i el
Mundial. Un mes i mig fa, o dos, que
acaba el Mundial. El millor portero i Villa Casillas, el peor.
James també va jugar al Mundial, també semblava un jugador...
Va, anem
a... Jo també veia Luis Suárez pegando bocaos.
Anem a Apoel i a Urco, com li diuen, Urco, què? El porter de l'Apoel, que diu
gran,
que es va
gran
fer.
Gran Apoel Nicosia.
Deixant el porter, hauríem de parlar de la primera Luis Enricada, sí. Tampoc ho hem de trobar, tot bé, eh? Luis sí. Enrique...
9 canvis sobre 11, no, eren? Me penso...
Sí, però el tema és quins canvis, no? Si ben, segons Dan... Però vens de l'equip titular i fiques un equip... A mi sembla bé, eh? Sergi Roberto ha jugat a titular algun dia... Munir ha de jugar a titular algun dia, Montoya ha de jugar a titular algun dia, me sembla bé. Ara, tots alhora, de cop, el primer partit que tampoc de Champions, que sembla que no, però comença a jugar coses perquè queda primer, queda segon de grup i que et toca veure de Munir, no és el mateix, eh? No és el mateix, s'ha d'anar al tanto. Jo primer va ser una Luis Enricada. L'única explicació que li trobo és que el paio està convençut i vol demostrar que és el tio més xulo del món, que potser és el que necessita el vestuari del Barça. I va dir, què passa? I va ficar a tots els suplents com dient, guanyarem per la cara. I això s'ha d'anar al tanto, eh? Jo, per mi es va colar. Va ser un pèl exagerat, per mi. Ara, si ho torna a fer i torna a sortir bé, doncs seguirem dient que és perfecte. S'ha d'anar al tanto en els accessos.
En un moment determinat, això Guardiola també ho va fer, eh?
Són nou suplents que va ficar, eh?
Sí, sí, també ho va fer,
Guardiola. I va vindre en Samper, que tothom parla molt bé, o Samper, que ara tothom... Bueno, és igual. Jo no l'havia vist jugar, xiquet, i que és el Camp Nou, és la Champions, i aquestes coses... A poc, no? No ho sé. Tots a l'hora, parlo. A mi el que no em agrada ser tots a l'hora. Que hagués ficat tres xavals joves a aquell partit, més la base de titulars, perfecte, perfecte. I esta setmana tres més. No ho sé, jo mi, vaig tindre dubtes.
A mi el que em va fer més ràbia tot va ser que no fiqués a Bravo, perquè el tenia el meu equip, i fiqués a Ter Stegen, capsot. A part d'això, tot el demés, com que tots els demés ja els tenia, doncs, no, en sèrio, en sèrio. Jo no ho vaig trobar malament del tot, i diré per què. Li has pogut sortir malament? Sí. José Mare, té raó? Crec que sí. Si m'ho miries jo, sincerament, també et diria que sí. Però tu ets un jugador del Barcelona i tens un entrenador xulo com un huit, que també ho hem de dir.
Només sí, també.
Xulo com un huit, que arriba al primer partit de Champions i fica a tots els crios i deixa sense convocar, jo què sé, mig al camp, i no li tremola per a res, això... t'envia un missatge subliminal que és com no treballes, te quedes fora. Si puc jugar en nou que no han jugat mai, imagina't traure'n un de l'equip. I això crec que està bé. Ara, la manera de fer-ho i com ho va fer, pues, li va sortir bé, perquè si Ter Stegen no para en aquella pilota l'últim. Ara parlaria la gent crítica a Barcelona, els incendis s'encenen sense mistos, eh? A Madrid també. S'encenen així, no ho fa bé. Surt foc de tot arreu.
Bueno, mira,
i tenia un foc encès que no li calia. Perquè...
A mi mira el Paris Saint-Germain, que van parlar...
No li calia, se'l va inventar, és veritat. El missatge, l'aposta era forta i l'aposta li ha sortit. O sigui, el Barcelona, estic segur que esta setmana que ve, no esta que ve, esta que és la que ve, al camp del Paris Saint-Germain no anirà.
No.
Ni Samper, jo...
ni Montoya.
Ni Montoya.
Jo no sé... Jo no sé, bueno. No ho sé, eh? No ho sé.
Com que bueno?
No ho sé, però
jo... Ajudem-vos el que vulgueu, eh? També estic obert, eh?
Jo no sé si és veritat o no, però la jornada abans, si recordeu, se va parlar de càstig per a 5 o 6 jugadors que havien anat a veure
el
bàsquet, els Estats Units, sí. Que jugaven el Mundial de Bàsquet a Barcelona.
I per què els van castigar?
I el partit se va acabar a les 12:30, van sortir la tele i tot, que els van enfocar... I segons diuen el codi intern, a les 12 han d'estar a casa. D'aquells no en va jugar cap. I molts
noms,
se van...
Noms.
I molts se van... Pues, tot, bueno, és igual, Rafinha, Piqué, penso...
Van anar a veure els Estats Units.
Sí, sí. Van anar a veure el bàsquet.
Ninguno de los que estaban...
El partit a les 12:30 es va acabar, en teoria, a la una a casa. Però, segons el codi intern, a les 12 han d'estar a casa no en va jugar ni un. Ni un ne va jugar.
Bien hecho. Bien hecho.
A mi que no falla més el dia de la Champions, és que estava pescant el calamar, va ser que no agafés mitja roba calamans. Sí. El més dolent de tot.
No
però el partit, escoltat per la ràdio com vaig escoltar jo, va ser avorrit, però jo no sé com ho devia veure.
Sí, sí, sí.
Jo estava a la ràdio,
sí.
Avorrit, que havia vegades que xerràvem els dos que estàvem pescant, i hòstia, ja que estan fent el futbol, que allò que... Saps allò que... Hasta los que radiaven de RAC1 també... Saps allò? Ah, què és això, Jack?
Sí.
Això va ser, és una miqueta lamentable perquè és una festa, la Champions, m'entens?
Anem acabant. El tema de cara a les pròximes setmanes, això trobo que continuï. Per cert, el Bilbao, ja ho veieu, eh? Vull dir, quan un equip d'estos sobresurt, tal, té bon equip, tal, juga a Champions entre setmana,
ojo,
pam, cataclac, cataclac.
Ho tenim clar, ja. Qui va ser? Va ser el Bilbao, el que va baixar?
La gran... No? Metàfora d'això va ser el Villarreal jugant a la semifinal, crec que de Champions
i baixant a segona.
I baixant a segona va ser el mateix any o l'any següent
l'any
va baixar a segona,
la Real,
tot molt lligat perquè els equips
Real,
se
igual.
Desquicien i no poden aguantar el ritme, és una plantilla molt llarga i molt de temple i molt de tranquil·litat perquè
la Real igual
es consumeix la Champions, sí.
És molt complicat i a més la plantilla del Bilbao és una senyora plantilla de gent de casa però plantilla llargueta, eh? Pues mira, va tindre l'Almeria
va guanyar.
Vull dir, tanto, eh?
I el Bilbao, la Granada. Eh? I el Bilbao, la Granada, també, sí, sí. I a la Villarreal li anava el carro per Pedregal, però bueno, al final al Rayo Vallecano...
El Rayo Vallecano, però, la segona part, voldria veure a Gemes al final del partit.
Sí.
La culpa la he tenido yo, ha dicho.
El xa-xa-xa.
La culpa és mía.
Sí, sí, sí. La culpa però del xa-xa-xa. Però dintre del vestuari volia veure el que va dir. Perquè va haver gent que no va sortir a la segona part, eh? Estava allí el cos, però ells no estaven, eh?
Esta setmana, tenim, partit, esta setmana tenim Lliga, no?
Lo dimarts, dimecres,
demà,
Lliga.
Demà al Madrid.
Demà al Madrid, després demà al Barça, i el dissabte torna a jugar al Barça a les 4 al Madrid, al camp del Villarreal.
El Barça a les 6?
A les 6 al Barça. A les 6 al Barça.
Ulli.
El Madrid... El camp,
al camp del Villarreal a les 4 de la tarda.
I el Barça de 6 contra...
Difícil,
camp del... No, a casa han... Hòstia, no sé, contra qui. Sé que juga al camp del Màlaga després demà i després no sé.
Ara t'ho diré, no reconeixer un mòbil.
No sé qui li ve. Ho he vist? El Granada, pot ser?
El Granada.
El Granada. Ja,
ja, 5, home.
Pues bueno, xiquets, mos veiem la setmana que ve. Esperem que amb les mateixes... Per cert, l'Atlètic de Madrid...
Franquín, el que han fet l'any passat no és una cosa que sigui normal, eh?
El que em sembla molt fort és una mica com el que li passa a Casillas, que van xular
van xiflar,
a Simeone, no?
La gent s'hi creix molt
ràpid. Poca memòria, poca memòria.
No se'n recorden de que van estar segona fa d'un rei.
Però és que l'Atlètic de Madrid és un en Simeone a la ratlla de banda i és un altre en Simeone a la grada.
Bueno, jo això no crec.
Ara tinc un miedo jo a Monoburgo.
Ojo a la gent, no té paciència de res.
Ja tinc un miedo jo a Monoburgo que a Simeone.
Jo no volia dir, però és que si no ho dic reventaré. Aquí al Diari Tarragona, si el voleu agafar, el Diari Tarragona d'avui, hi ha una sèrie de xiquets a Tarragona que estan baix allà on està la gespa aquella del Francolí i estan jugant a Quidditch. Quidditch és allò de Harry Potter. La gent està molt malament, eh? La gent no està bé. O sigui, jo he vist friquis, los Star Treks i estos estan friquis. Los paios que juguen al Quidditch, jo voldria fer que els hi fes una entrevista en directe perquè voldria veure'ls, eh?
Home, el que fa més gràcia de tot és que porten el pal de granera però no volen.
Bueno, entens? Este joc se feia volant, ¿vale?
Això és el més xungo de tot.
I ells van a l'opal.
Depèn de lo que desayunes, sí que vola.
Ells van a l'opal. Ells van a l'opal de granera entre les cames, que exactament no sé què vol dir això, li posa el pal entre les cames, però de volar no volen. La diferència entre un fiqui i un pallasso és que el segon ja sap que se'n riuen d'ell. Estos xiquets, los pares d'estos xiquets, jo crec que encara són a temps. Encara són a temps de fer alguna cosa.
Estos són la petroquímica.
No sé, algo raro de ser, eh?
Posant lo Quidditch este mos quedem hasta la setmana que ve.
Adéu.
La Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala RTV. Els partits de la Cala i el Barça a debat.
Somos el balón de oro de las ondas.
Luis Enrique, Ancelotti o el Cholo Simeone.
De les Simeles no podem passar, que Ricardo allí s'apara, s'enginolla.
Messi, Neymar, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Bale o James Rodríguez.
Nosaltres mereixem una contrapatxanga de gent que se'n fota de nosaltres. Sí.
Arbitratges i polèmiques.
Sí, aquí ja pilla allò, perquè vaig dir en el seu dia que si venia a ser lo Barça era imparable. Com...
Tot i té cabuda a la Pachanga, la tertúlia futbolística de la Cala RTV.
Cobra el que cobres, la firma que has fet ara, de cobrar el que cobraràs, això també té un preu, eh?
Els dilluns a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit, la polèmica està servida. La Pachanga, la millor manera de començar la setmana. Escolta'ns o descarrega-t'ho a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.